Donald Trump tindrà el seu gran judici, el de la manipulació dels resultats del 2020 contra Biden, en plena campanya electoral per les noves presidencials dels Estats Units. El 2024 promet en aquesta part del planeta. Som-hi, són 9:15.
Catalunya Vespre.
La data l'hem sabuda aquesta tarda, serà el 4 de març. La jutgessa li ha dit a Trump que ella no fa cas de la seva agenda personal o professional i que s'ha de seure al banc dels acusats d'aquí a mig any. Ell volia que tot plegat fos després de les eleccions del novembre. De seguida analitzarem els pros i els contres d'un procés que Trump pot acabar convertint en un show ben profitós, com acaba de fer amb la foto de la seva fitxa policial, que, per cert, en 4 dies ja li ha fet guanyar 7 milions de dòlars. El grup de 20 juristes ja treballa en la llei d'amnistia que permeti al sí de Junts i Esquerra una hipotètica investidura. Pedro Sánchez, va de debò, doncs, això? Albert Prat, Madrid?
Veurem fins on arriba. En qualsevol cas, l'equip d'experts que encapçala Jaume Asens està estudiant quins límits ha de tenir aquesta amnistia, és a dir, quines persones se n'han de beneficiar, quins episodis del procés ha d'incloure i amb quina base jurídica s'argumentarà tot plegat. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha dit avui que no només ha d'incloure els dirigents independentistes, sinó també els policies i guàrdies civils investigats per les càrregues de l'1 d'octubre.
A les Illes, el nou govern de la Popular, Marga Proença, no perd el temps i ja ha fulminat que el català sigui un requisit per als metges que treballen al servei públic. Abans, Francina Armengol tampoc és que els hi hagués posat gaire difícil, oi, Àlex Giral Robert?
No, perquè hi havia moltes excepcions i perquè es podia acreditar el català amb un marge de 2 anys des que s'assumia la plaça. Ara, però, ni això, el coneixement del català passarà a ser només un mèrit. Aquest era un dels compromisos, un dels principals compromisos que el PP va signar amb Vox per investir Proença.
Un terratrèmol de 4,2 graus a Osca es deixa sentir des de Lleida fins al Bages i a la Cerdanya. De seguida connectarem amb el corresponsal a les comarques de la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça, que ja està parlant amb la gent que ho ha viscut. I també us haurem d'explicar el cas d'un home que es feia passar per observador de futbol per enredar nens i abusar d'ells. Els prometia que serien grans futbolistes. Per sort, ja és a la presó. I acabarem amb la música que ens portarà el Marc Ruiz. Avui tindrem Shakira i Adele. I el temps és cosa, això sí, d'en Tomàs Molina. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Què hem d'esperar per demà?
Doncs vent del nord-nord-oest. Aquest mestral, aquesta tramuntana, continua marcant la situació meteorològica del temps les properes hores.
Ara passen 3 minuts a 9:15. És la notícia de la tarda. Donald Trump serà jutjat el 4 de març de l'any que ve pel seu intent de canviar els resultats de les eleccions presidencials del 2020 i evitar l'accés de Joe Biden a la presidència dels Estats Units. La jutgessa de Washington que porta aquest cas ha fixat la data del judici en plena campanya per a les presidencials de l'any que ve i no ha atès, per tant, les peticions de la defensa de Trump que pretenia ajornar-lo fins al 2026. Corresponsal a Washington, Francesc Garriga, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquesta data del judici, ara què pot fer? Beneficiar, perjudicar Donald Trump en aquesta carrera electoral per tornar a la Casa Blanca? Què penses?
És la gran pregunta i fa de molt mal dir. El que sí que sembla clar és que Trump hauria preferit que el judici fos com més enllà millor. De fet, ara ho deies, els seus advocats proposaven el 2026. Però fins ara, tots els procediments judicials que se li han anat obrint han acabat beneficiant Trump d'una manera o altra. A cada imputació, 1, ha pujat a les enquestes fins al punt que és ja inqüestionable favorit a les primàries al seu partit, però és que, a més, 2, ha recaptat diners i més diners. L'últim exemple, aquestes samarretes venudes amb la foto de la fitxa policial. En un sol dia va recaptar 4 milions de dòlars, ja supera els 7. Però, clar, fer una campanya amb judicis pel mig no sembla ideal. El 4 de març marcat, a més, és una data assenyaladíssima. L'endemà, el dia 5, és el superdimarts electoral, un dia en què molt probablement Trump tindrà ja suports suficients per certificar que és el nominat del seu partit a la presidència. No hi ha dubte que Trump intentarà treure un partit i seguir presentant-se com a víctima del sistema, però si el beneficiarà o no de cara a les eleccions segueix sent difícil de dir.
Esclar, això ho haurem d'anar veient i haurem d'anar seguint aquests casos perquè, Francesc Garriga, Trump té oberts uns quants processos. De fet, 4, si no vaig errada.
Sí, l'agenda ens comença a quedar ja plena de dates assenyalades, només el que fa Donald Trump. 2024. hem d'agafar paper i boli. Té quatre judicis pendents, unes primàries, una convenció republicana i una campanya electoral amb eleccions el dia 5 de novembre. Els judicis, de moment hi ha tres que tenen data. Aquest de Washington el 4 de març, el 25 de març del mateix mes, per tant, el de Nova York, el dels pagaments de l'actriu porno Stormy Daniels, 4 de març, 25 de març, i en principi a finals de maig, per tant, amb dos mesos de diferència, el dels documents secrets de Mar-a-Lago. Encara queda el de la manipulació electoral de Geòrgia. Aquest encara no té data, tot i que la Fiscalia proposa fer-lo ja aquest mes de novembre proper. Sembla difícil que sigui tant d'hora. Per tant, hauria de ser ja el 2024 i el jutge haurà de decidir, en funció d'aquestes dates que ja dèiem, quan les col·loca. Mentrestant, al gener comencen les primàries republicanes amb els caucus d'Iowa, el dia 15. Al febrer venen ja primàries a New Hampshire, Nevada i demés. I el 5 de març, superdimarts, que ho pot deixar tot mig sentenciat. Per tant, el primer mig any de Trump serà mogut entre eleccions, primàries i judicis.
Doncs serà molt interessant. Ho seguirem amb tu, Francesc. Gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Ara obrim la plana política. El grup de juristes de l'entorn de Sumar ja treballa per delimitar a qui hauria de beneficiar una amnistia pels fets del procés i quins episodis hauria de contemplar. L'organització de l'1 d'octubre, el seu finançament, els aldarulls d'entrada estarien previstos en aquest text i també s'ha de veure amb quins arguments es justifica tot plegat. Madrid, Albert Prat, bona tarda.
Què tal, Sara? Bona tarda.
Aquesta llei d'amnistia per als encausats del procés és, evidentment, la contrapartida que demanen Esquerra i Junts, i la líder de Sumar, Yolanda Díaz, afirma que la seva proposta, sigui quina sigui, serà, això sí, constitucional.
Sí, una vintena de juristes escollits per Sumar ja treballen en la llista de quines persones implicades s'haurien d'amnistiar, segons el seu punt de vista, i en una entrevista a Televisió Espanyola, Díaz ha començat a donar pistes.
Hay personas que han puesto urnas, agentes de la autoridad, que también están encausados por diferentes comportamientos. Esta es la complejidad que tiene esta norma, pero sostengo que es absolutamente constitucional.
Per tant, no només preveu els independentistes, sinó que ha d'incloure, també diu ella, els policies investigats per les càrregues. I diversos sindicats de policies i guàrdies civils ja han dit aquesta tarda, ja han començat a dir que no volen entrar en el mateix sac. La proposta per girar full que prepara aquest equip de juristes, liderat per Jaume Sens, també ha d'acotar l'abast temporal que ha de tenir aquesta amnistia, és a dir, des de quin dia i fins a quin dia. Sigui com sigui, des del PSOE fins ara no han rebutjat aquesta mesura, però això sí, dintre d'uns límits. Pilar Alegría, portaveu.
Que nosotros, desde luego, todas las negociaciones siempre lo haremos en coherencia con lo que hemos desplegado durante estos 5 años, que ha sido la Constitución y el diálogo.
Entre causes penals i administratives, segons Òmnium, calculen que hi ha uns 1.600 investigats pel procés.
Albert, una amnistia l'hauria d'aprovar el Congrés per majoria absoluta i tot fa pensar que si això passa, si tira endavant, acabarà, com sempre, com les grans lleis de Catalunya, a la taula del Constitucional, eh?
Sí, perquè els d'Alberto Núñez Feijóo defensen que és il·legal i creuen que plantejar l'amnistia com a contrapartida, com a moneda de canvi a la investidura, és una animalada. Borja Semper, portaveu.
Nosotros seguimos pensando hoy, igual que el año 2017, que una ley de amnistía no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional. Ahora bien, políticamente entendemos también que es un despropósito en España aprobar o pretender aprobar una ley de amnistía para dar satisfacción a quienes esperas y confías en que t'apoyen en una hipotètica investidura.
I mentrestant, el PP continua buscant els 4 vots que li falten per investir en aquest cas Feijóo, però el candidat vol evitar com sigui una foto amb els independentistes. Per això ha delegat la reunió amb Junts i Esquerra, si aquests l'accepten, als membres del grup parlamentari. L'única trobada que protagonitzarà Feijóo és amb Pedro Sánchez, que ha acceptat reunir-se amb ell, però abans, a les files socialistes, li exigeixen a canvi unes disculpes pels insults de les últimes setmanes.
Gràcies, Albert, i ara ens hem de referir al que ha passat a la Volta Ciclista a Espanya, el seu pas per Solsona, concretament. Es van fer diverses detencions aquest cap de setmana i avui han tingut la llibertat amb càrrecs, això sí, per als 4 independentistes que van detenir dissabte per intentar boicotejar aquesta Volta Ciclista, el seu pas, ho dèiem, per Solsona. Els ha imposat una ordre d'allunyament al jutge de com a mínim 500 metres respecte d'aquest circuit de la Vuelta, això acusats d'haver planificat el vessament de grans quantitats d'oli de motor, diuen, a la carretera per on havien de passar els ciclistes. La jutgessa manté el secret de sumari d'aquesta causa, els està investigant ara doncs pels delictes de desordres públics, pertinença a grup criminal contra la seguretat vial i també contra el medi ambient. I no deixem la política, Àlex Giralt Robert, perquè la llengua avui és protagonista per no gaires bones coses, podríem dir, en tres territoris de casa nostra. A les Illes, el govern, ho dèiem, de Marga Provença ha oficialitzat ja el fet que el català deixi de ser obligatori pel personal sanitari que aspira a ocupar places públiques.
Sí, era un compromís que el PP va signar amb Vox per la investidura de Provença i, de fet, era una mesura que també recollia el PP el seu programa electoral. Via decret, l'executiu balear ha canviat de requisit a mèrit el coneixement de català a la sanitat pública. Manuela García, consellera de Salut, ho justificava així.
És un clamor desde todos los sindicatos, básicamente porque piensan que tiene un carácter disuasorio.
Com a contrapartida, i sense entrar en detalls, García ha anunciat cursos de català per als professionals de la salut.
Que normalment no els han volgut fer mai aquests darrers anys. De fet, Àlex, fins ara el català a les Illes era un requisit d'aquella manera, eh?
Sí, perquè hi havia moltes excepcions i perquè, de fet, no era immediat. Es podia accedir a la plaça sense acreditar el nivell de català, però a canvi del compromís d'aconseguir-lo en un termini màxim de 2 anys. És un autofre que es va posar el primer govern de Francina Armengol en veure el rebuig que va generar l'obligació entre els sindicats del sector.
Dèiem que el català ha estat protagonista en diversos territoris de casa nostra, el País Valencià, encara per la polèmica dels tuits amb faltes d'ortografia des de comptes oficials de la Generalitat Valenciana.
Sí, perquè feien servir una modalitat no normativa de la llengua. Doncs bé, després que el conseller d'Educació del PP critiqués el paper de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, avui el president valencià, també popular Carlos Mazón, l'ha desautoritzat i ha volgut tancar files amb la institució.
Todo el Consell reconoce la autoridad científica i acadèmica de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Tot el que sap.
Això s'hi ha demanat a l'acadèmia que sigui més laxa i inclusiva, ha dit, amb els qui no parlen català.
I Andorra, ha passat alguna cosa també amb la llengua?
Sí, un últim apunt, i és que en aquest, en clau positiva, o almenys de mínims, i és que el govern del Principat prepara una llei per exigir un mínim de català als nous residents i als qui vulguin renovar el permís. El requisit serà, però, molt bàsic, inferior al nivell A2, i qui no el pugui acreditar haurà de fer un curs gratuït de 30 hores. L'executiu andorrà preveu implantar-lo a partir del 2024.
Ara falten 2 minuts per arribar a 9:15. Un terratrèmol de 4,2 graus s'ha deixat sentir a bona part de Catalunya sense que hagi provocat cap afectació. L'epicentre s'ha localitzat a Osca, al límit amb la franja de Ponent. Anem cap allà, ens ho explica el nostre corresponsal a l'Alta Ribagorça, Pau Rovira. Bona nit.
Hola, bona nit. Sí, aquí és on s'ha notat més el sotrac, que ha passat cap a 7:45 de la tarda. Ha durat pocs segons, però ha estat molt intens i ha fet trontollar vehicles i edificis. Aquí a la Vall d'Avui s'ha notat especialment, sobretot pels qui estaven en espais interiors.
Però ha sigut com una tremola així i hem notat com aquelles coses pues, una mica es movien. I ha sigut una miqueta més llarg de lo que tenim acostumat.
Bueno, estàvem a casa i hem vist que tremolava tot així una mica. I hem sortit a fora, però no sabíem, en primer moment no sabíem si era una terbolinada o era algo, perquè mai havíem viscut un terratrèmol.
Jo n'he sentit més d'un aquí i jo crec que és el més fort que he sentit. Vull dir, tremolaven les copes i tremolava tot aquí. Jo no havia viscut mai ningú terratrèmol i m'he espantat, la veritat.
De moment no consten afectacions personals i fins al moment s'han rebut 8 trucades al telèfon 112, tot i produir-se aquí al Pirineu, els 4,2 graus de magnitud de l'escala Richter s'han pogut notar per gairebé tot el territori, com dèieu. Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars o a l'Urgell, sí, però també ha arribat més lluny, com a la Cerdanya, la Noguera, el Solsonès i parts del Berguedà. El Principat d'Andorra s'ha notat, però no tant, i fins i tot ha arribat en poblacions de la costa, el Barcelonès i el Maresme.
Gràcies, Pau. Doncs bé, sort que no ha fet mal enlloc. Les pluges que han regat Catalunya aquest cap de setmana tampoc han servit per fer créixer les reserves d'aigua. Continuem sota mínims i els embassaments de les conques internes estan de mitjana al 23,5%. Això és una xifra molt baixa que, de fet, ha baixat mig punt respecte de divendres passat. Per tot plegat, els experts Maria Costa avisen que calen més episodis de pluges per poder capgirar la situació de sequera.
Sí, de fet, arribaran a les restriccions d'aigua, la previsió que en fan és que arribin inevitablement a la tardor. Ho ha explicat en una entrevista a Catalunya Informació el professor de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en la gestió de l'aigua, David Saurí.
Caldria pensar que la situació d'emergència, si no hi haguessin precipitacions importants, potser en algun moment de la tardor, sense especificar quan, quedarien algunes setmanes, però no gaires.
La recepta màgica per revertir la situació és que hi hagi més dies seguits de pluja. L'últim episodi no ha fet ni pessigolles a la sequera, però Saurí confia que les precipitacions puguin notar-se una mica més.
Un episodi aïllat com aquest no pot tenir gaire repercussió, però bueno, jo penso que en els propers dies potser veurem una mica d'increment ja d'efecte inercial del que l'aigua triga a arribar als pantans, veurem una miqueta d'increment perquè les precipitacions han estat bastant generoses, encara que un episodi sol, evidentment, no pot solucionar un dèficit que és de molts mesos.
Les capçaleres dels rius que més s'han beneficiat de la pluja han estat les del Ter, la Garona, la Noguera Ribagorçana, la Noguera Pallaresa i també el Segre. Segons els experts, els models de predicció basats en el fenomen del Niño indiquen una tardor més humida del que és habitual.
I ho hem sabut avui també, la jutgessa envia a presó provisional i sense fiança l'home que es feia passar per observador de futbol per captar menors i agredir-los sexualment. L'home té 60 anys, està acusat d'haver comès com a mínim dues agressions sexuals a un menor de 16 anys a la Llagosta, al Vallès Oriental. Maria Costa, com contactava amb els nens?
Doncs segons els Mossos, l'acusat captava menors que jugaven al carrer o en parcs infantils i que en la majoria de casos provenien de famílies amb pocs recursos econòmics. Els prometia que els fills acabarien sent jugadors a clubs prestigiosos si els feia entrenaments personals. L'home se'ls emportava al local on cometia els abusos i fins i tot mostrava documents a les famílies per fer-se passar per massatgista, fisioterapeuta i, com dèiem, entrenador de futbol i personal. Segons una de les víctimes, el fals entrenador havia abusat d'ell mentre li feia massatges per diferents parts del cos. Per tot plegat, els Mossos sospiten que hi podria haver més víctimes. De fet, l'home ja havia ingressat a la presó fins a 4 vegades per delictes relacionats amb abusos sexuals. La policia el va detenir dimecres passat a Barcelona.
Hi ha problemes per volar cap al Regne Unit i les afectacions són greus als aeroports del país, amb més de 500 vols cancel·lats i milers de passatgers afectats. La incidència és per un problema tècnic al sistema de control de l'espai aeri. Per seguretat, es limita el trànsit. Alba Barbosa, bona nit.
Bona nit.
I aquesta fallada sembla que també està repercutint aquí a l'aeroport del Prat.
Sí, els vols programats cap al Regne Unit van amb retards de més de mitja hora o s'han cancel·lat, com és el cas de la connexió d'aquesta tarda a Edimburg. Segons les sortides previstes ara al web de l'aeroport del Prat, hi ha retards als vols a Londres Gatwick. Els han reprogramat entre les 4 i les 5 de la matinada. Aena recomana als passatgers que contactin amb l'aerolínia. El problema ja s'ha resolt, segons el Servei de Trànsit Aeri del Regne Unit, però la normalitat tardarà a recuperar-se. La incidència repercuteix en les connexions amb destinació al Regne Unit i, a més del Prat, també hi ha retards als vols des de l'aeroport de Palma i València. Afecta companyies com British Airways, Ryanair, Vueling, EasyJet, Virgin Atlantic i Aer Lingus.
Informació de servei per tots els usuaris de l'abonament gratuït de Rodalies. Divendres comença el setembre i, per tant, us queden uns dies per renovar-lo. Carme Montero, bona tarda.
Bona tarda.
Què han de fer, doncs, els usuaris a qui els caduqui l'abonament?
El poden renovar a les taquilles de les estacions o a l'APP Cercanías Renfe, havent-s'hi registrat prèviament. El govern espanyol va prorrogar la gratuïtat del servei ferroviari fins a l'últim dia de l'any. L'abonament és personal intransferible i es pot comprar en qualsevol moment, però recordeu que heu de fer un mínim de 16 trajectes perquè us retornin la fiança. Una fiança que és de 10 euros per als bitllets de Rodalies i 20 per a la mitjana distància. Si vau pagar la fiança anterior en targeta, us l'abonaran directament al compte. Si la vau pagar en efectiu, l'heu de reclamar a qualsevol estació.
Ara falten 12 minuts per arribar a les 9. Ens n'anem fins a l'Afganistan. Des de la implementació del règim talibà en aquest país fa 2 anys, les dones tenen prohibit l'accés a l'educació primària, secundària i universitària. Un empresari emiratí va crear un sistema de beques a la Universitat de Dubai per ajudar les afganeses a continuar la seva formació. Algunes de les beneficiàries, però, han vist ara com els han impedit iniciar el viatge a l'últim moment. Alba, Maria Alba Gilabert, què ha passat exactament?
Que, tot i que les noies viatjaven acompanyades d'un familiar masculí, com ordenen les autoritats afganeses, les van detenir a l'aeroport de Kabul i les van obligar a tornar a casa. Les afectades són una 60 i algunes fins i tot ja havien embarcat a l'avió que les havia de portar a Dubai. Fins ara, l'empresari anomenat Al Haptur havia concedit un 100 de beques i havia aconseguit que sortissin de l'Afganistan una 40 d'estudiants. Des de l'arribada dels talibans, milers de joves han estat inhabilitades també per treballar en espais públics i se'ls ha prohibit l'accés a diverses instal·lacions, com ara els parcs. Dissabte mateix es va prohibir a les dones accedir a un parc que és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO amb l'argument que el turisme no és un dret de les dones.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu: en aquest partit et va la vida. Les que et porten al paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
L'estiu és un bon moment per escoltar podcast.
Comarcal 947, per recórrer el país, trepitjar el territori.
Ciberseguretat.
Trencar tòpics sense anglicismes.
Els nous oficis digitals.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Els Estats Units és un país de contrastos.
Follow Garriga.
Seguiu-me, que us ho explico.
Reflexionarem sobre el català.
Tenim paraula.
T'agrada algú?
Ara que tens més temps i que te l'administres com vols, escolta podcast.
Aquest estiu, emporta't els podcast de Catalunya Ràdio.
Ens trobem en un punt d'inflexió crucial per la història d'Alemanya.
Un gran thriller històric.
Tenim indicis que l'organització prepara un cop d'estat per aquests pròxims dies.
Uneix la xarlota.
Babylon Berlin, a TV3 aquesta nit. També disponible a TV3 a la carta.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
La festa medieval Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà fomentarà la recerca sobre la història del poble a l'edat mitjana a través de la creació d'una beca. Així, cada any l'esdeveniment podrà centrar-se en una temàtica diferent. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
La 31a edició del festival es focalitza, de fet, en l'enderroc del Castell Comtal, després de fer una recerca per primera vegada sobre la seva demolició. La destrucció del castell fa més de 700 anys va simbolitzar, segons l'estudi, un canvi per Castelló d'Empúries perquè es van fer servir les noves parcel·les per fer-hi activitat econòmica. Ho explica l'alcaldessa de Castelló d'Empúries, Anna Massot.
Llavors Castelló va esdevenir un centre important de producció de teixit. Llavors hi ha diverses activitats que giren entorn a això, aquests antics oficis relacionats amb el teixir, amb la llana, amb el tenyir, bueno, aquí va haver perquè llavors a partir d'aquí va ser una referència també en aquest aspecte de teixidors, de paraires, de teles, etc.
Entre el 8 i el 10 de setembre, el Terra de Trobadors programa més de 200 activitats, conferències i propostes artístiques.
Una lava como yo no está pa tipos como tú.
Ho tenim claríssim, és Shakira, que rebrà el guardó Video Vanguard als Premis MTV Mar Ruiz.
Que s'entregaran el 12 de setembre. Serà la primera artista llatinoamericana que rebrà aquest reconeixement honorífic que homenatja artistes que han generat una gran influència en la música, els videoclips i la cultura popular. És la segona considerada llatina perquè, tot i que va néixer al Bronx la nord-americana Jennifer López, l'MTV li penja també l'etiqueta de cantant llatina.
Aquesta també és molt coneguda, Marc? És el guitarrista dels Whitesnake, Bernie Marsden, que ha mort als 72 anys.
Marsden va fundar una de les bandes de heavy més popular dels anys 80, ja ho has dit, juntament amb l'excantant de Deep Purple, David Coverdale. Tots dos van escriure aquesta cançó, Here I Go Again, la versió original, perquè després la van regravar, sonava amb molts més efectes, molt més ample. Doncs aquesta la van publicar al disc Saints and Sinners del 1982. Just abans de publicar aquest disc, Marsden va deixar la banda per formar-ne d'altres com Alaska o el supergrup MGM, creat amb membres de Whitesnake i el cantant de Toto.
Totalment diferent, Marc? Adele, que ha hagut de defensar un fan.
I això està començant a transformar en una cosa més o menys habitual. Ja li va passar a Taylor Swift, també ho vam explicar aquí, que va haver de defensar un fan de l'excés de zel d'un treballador de seguretat. Doncs Adele el que va fer va ser aturar un dels concerts que formen part de la residència que està fent a Los Angeles perquè un agent de seguretat no el deixava tranquil. I va passar això. Què està passant amb aquest noi, que l'estàs molestant tant des de que s'ha posat dret? El que va passar és que l'espectador Juan Pelastra, perquè fins i tot se sap qui és, perquè ho va penjar un vídeo a TikTok, estava gravant-se dret en les butaques mentre estava cantant una cançó allò a ple pulmó i superinspirat, i la gent de seguretat hi va arribar i li va dir que estava molestant el públic que estava fent. I Adele li va dir... No el toquis, deixa que s'ho passi bé, que aquí estem tots per passar-ho bé.
Doncs això està molt bé. Gràcies, Marc.
Nosaltres.
Adela, el Catalunya Vespre, eh? Ho heu sentit clarament. Ara falten 4 minuts per les 9 i ens n'anem de la música a l'art, perquè a les portes de començar el curs fem un repàs ara de les exposicions imprescindibles que es faran aquesta tardor amb en Marc Dalmau. Bona nit.
Bona nit. La Pedrera acollirà la primera retrospectiva a Barcelona d'Antonio López, el gran mestre manxec de l'hiperrealisme. Són 80 obres fruit de 7 dècades de treball. Per celebrar el 50è aniversari de la mort de Picasso i el 40è de la de Miró, es fa una gran exposició simultània a la Fundació Miró i al Museu Picasso sobre l'amistat entre aquests dos genis de l'art. A més, el Caixa Fòrum revisa 100 anys d'història d'espies i actors. Per la seva part, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona abordarà la intel·ligència artificial i sabrem si n'hem de tenir por en el futur. I el Museu Nacional d'Art de Catalunya mostrarà l'impacte de la Guerra Civil i la Segona Guerra Mundial en un centenar de creadors catalans, espanyols i internacionals de primera fila, com Saura, Giacometti i Dalí.
I els últims minuts de l'informatiu són per al temps. Ens el porta en Tomàs Molina.
Aquest dimarts serà un temps molt similar al de dilluns. Un temps en general assolellat, ventós i relativament fresc, o almenys no gaire càlid, amb temperatures mínimes que en molts casos estaran per sota dels 10 graus en tota la meitat nord del país. Per tant, serà una nit relativament freda. Com a molt farà graus 20 al litoral. Per tant, també serà una nit relativament fresca. I un dia marcat pel general pel sol, però amb nuvolades. Ja al matí, a la cara nord, especialment cap a l'Aran, a zones altes al Pallars Sobirà, al Principat d'Andorra, amb algunes precipitacions en aquesta zona, cota de neu entre els 2.400 i 2.500. La novetat del temps de dimarts serà que creixeran nuvolades a l'interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona i acabaran a la tarda durant algun ruixat, alguna tronada en aquest sector. Les temperatures màximes s'enfilaran fins als 30, els superaran potser en algun indret per sobre una miqueta dels 30 graus, però baixarà la l'ambient serà menys càlid a l'interior de les comarques de Girona, allà on els núvols siguin més compactes. La tramuntana persistirà, ja ho diem, el vent del nord-nord-oest persistirà, dimecres al matí encara bufarà vent del nord, però a partir de migdia anirà en calmant. Serà un dimecres també en conjunt assolellat, tot i que augmentarà la inestabilitat al litoral, a la costa central, al nord de la Costa Daurada i cap al sud de la Costa Brava, hi haurà ruixats localment alguna tronada que podria descarregar amb força, amb intensitat, al llarg de migdia i la tarda de dimecres. I les temperatures es mantindran sense canvis, potser una miqueta més baixes en aquests punts del litoral, on dimecres els núvols es faran més compactes.
Doncs fins aquí el Catalunya Vespre, que han fet possible Ricard García, la producció, Luis Ángel Alonso, el control tècnic, i la Júlia Aparicio, el control central. Us ha parlat Sara Riera, en nom de tota la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Que acabeu de passar un bon dilluns.